Hola, moltes esportistes, què tal, com estem? Benvinguts un dia més, aquest cop en el primer programa de l'any 2020 de La Banqueta, des del recinte de la Fabra i Coats, un cop més des d'aquí Ràdio Fabra. Us portarem tota la tota esportiva d'aquest començament d'any, i a més començarem amb Teca, eh? Abans de tot, us presentaré els col·laboradors d'aquest programa. Aleix González, bona tarda.
Bona tarda.
David Albizu, bona tarda.
Bona tarda i bon any.
Alba Cabrera, bona tarda.
Bona tarda, però les noies van primer, que ho sàpigues.
Les noies van primer, ens ho apuntem.
Per això és l'Aleix el primer.
Ens ho apuntem pel proper dia. Gràcies també al Cristian, nostre tic de so, per ser un any més amb nosaltres, i un servidor, Gerard Álvarez, que seré aquí per tirar una mica la batuta del programa. David, ens recordes les xarxes socials? Si te'n recordes des de l'any passat, ja.
És complicat, eh? No, si ens podeu trobar tant a Twitter com enviant-nos un mail. El nostre perfil de Twitter és @labanquetaRF i el nostre mail és labanquetaRF@gmail.com.
Doncs fetes les presentacions i a les xarxes on ens podeu seguir, comencem ja entrant en matèria, com no podia ser d'una altra manera, com tots i totes sabeu, aquest començament d'any va ser fort i èpic, en aquest cas amb el derbi de Barcelona, perquè recordem que ara el primer derbi de Barcelona és el Sant Andreu Europa, Europa Sant Andreu. Un derbi que, com tots sabeu, va acabar amb 0-2 a favor del Sant Andreu, un partit on vam ser presents la majoria dels components d'aquest programa. I, bueno, primer de tot, una valoració dels que hi vau ser a primera línia de graderia. David.
Bé, va ser un espectacle molt, molt bo, la veritat, per començar l'any. Va ser un partit molt igualat, sota el meu punt de vista. Sent honest, encara que és impopular l'opinió, jo crec que un empat hagués sigut merescut, perquè la primera part l'Europa va tenir dos o tres ocasions, un penal que no era, i després va tenir una que va treure sota pals un company i un altre que va rematar un noi sol al segon pal, li va tirar fregant el pal només començar, però no va entrar la pilota, i a la segona part doncs, hi va haver ajustos defensius, es va notar que l'equip va defensar molt millor, i amb els canvis doncs, una mica de sort en el gol de Josu, però després una defensa superbona, la defensa del Sant Andreu, que tots esperem sempre, i matant una contra, que era el que s'havia de fer. No sé, l'efectivitat de la segona part va primar sobre la no efectivitat de l'Europa a la primera, i són tres punts molt bons, a part de l'impacte anímic que té pel grup com per l'afició.
Mm-hmm. Jo, bueno, el resum que ha fet el David està bastant, bastant acurat en tots els temes de joc. L'únic que atribuiria és, a diferència de la primera part, que es va jugar sobretot amb una defensa més adelantada, potser, que pel joc de l'Europa el beneficia, perquè sobretot les dues bandes eren molt ràpides, provocaven molts problemes. Destacar també la llavor de Roger Scorbella, que després es va retirar per lesió, però sí que és veritat que la primera part el joc beneficiava l'Europa, quan a la segona part ja no beneficiava, es va veure el partit que hauria d'haver estat, suposo, des d'un principi, més igualat, on l'efectivitat del Sant Andreu va primar.
Jo, com sempre, doncs, porto les dades després d'aquest partit. Primer recordar que vam deixar en l'últim programa pendent el Banyoles. Al final sí. va guanyar el Sant Andreu a casa 2-0 davant el Banyoles. No sé qui va guanyar la porra ara mateix, ja no me'n recordo, ja queden l'any passat.
Sí, sí.
Aquests cafès queden oblidats,
En cas de dubte, guanyar el director. Sí.
vale. Ens ho apuntarem. Llavors, clar, després d'aquesta victòria, sobretot anímica, però també molt important en quant a dades, perquè el Sant Andreu acumula 5 jornades consecutives sense perdre, amb 3 victòries i 2 empats. Per tant, fa un mes, des del 17 de desembre de l'any passat, que no perd l'equip de Miquel Azparren. També aquests 3 punts anímics i sobretot també de dades són molt positius, ja que assumeix el Sant Andreu la quarta plaça, està a la zona de play-off, a la zona de l'objectiu d'aquest any, a 2 punts per sobre de l'etern rival de l'Europa, a un punt del Granollers, que serà el rival d'aquí 2 setmanes, i a 3 del Terrassa i l'Hospitalet, que el Terrassa el rebrem aquest cap de setmana al Narcís Sala. I també destaca d'aquest derbi que es trenca una ratxa de 8 empats, que fins ara estàvem primant en aquests derbis que semblava que ningú s'ho emportava, com sempre ha remarcat el David, molta igualtat en aquest tipus de partits, però en la història igualment continua guanyant el Sant Andreu, ja que dels total de partits que s'han jugat entre l'Europa i el Sant Andreu ha guanyat 37 i l'Europa ha guanyat 34 vegades. Per tant, doncs continuem dominant des d'aquí, des del districte andreuenc, els de Gràcia. Per tant, són bones dades. També una altra vegada més agrair a l'afició, no?, que van omplir tot el gol nord del Nou Sardenya, una molt bona entrada per aquest partit, que fins i tot es van fer ressò per les xarxes socials
Va ser doncs... el rècord del camp, sembla, no?
Exacte. I també això va arribar fins als alts estrats de, del periodisme esportiu tant de Catalunya com d'estat espanyol, que van fer ressò d'aquest partit. I, bueno, i això és gràcies doncs, això, al jugador 12, no? A la gran afició que té el Sant Andreu.
Sí, de fet, jo crec que aquest rècord no l'haguessin aconseguit sense els gairebé 1.000 aficionats que vam anar, diguéssim, al Nou Sardenya.
No hi cabia ningú. Eh?
Clar, clar.
De fet, hi van haver de col·locar gent a la grada del costat, hi havia gent del Sant Andreu, també.
Sí, sí. No, la veritat és que el camp feia goig, per part de les dues aficions, també s'ha de dir que l'Europa jo crec que mai havia vist aquest desplegament d'aficionats per part seva, per tant, també doncs, tenen el seu punt de mèrit. A més, afegeix una dada important, que en aquests 5 partits que no ha perdut el Sant Andreu tampoc ha encaixat cap gol.
Exacte.
I, a més, coincideix amb l'arribada de Carlos Cravioto. Per tant,
sí, jo això és el que em faltava dir, que Carlos Cravioto és el nou salvador des de la seva posició.
Batut i és que a més...
És ara mateix l'heroi, o sigui, no hi ha altra persona bueno, que...
Però no va tenir gaire feina, eh?
Bueno, un parell que són...
Va treure una a la segona part, que un cop de cap, l'única que van tirar entre pals, jo crec que li anava a les mans i el que va recollir moltes pilotes soltes, això sí,
sí.
Perquè hi havia moltes pilotes allà a l'àrea, però tampoc va tenir moltíssima feina, o sigui, va ser més un tema de posicional, que estaven, sí que és cert que els últims 15 minuts fins al 0-2... era a jugar només en mig camp, pràcticament, però era més un tema de por perquè estaven molt al darrere que no d'ocasions, en realitat.
Però jo crec que més ocasions que para o no para, jo crec que és també la seguretat que et dona,
sí,
perquè quan arribaven eren tots centres laterals, però és que blocava i un, i l'altre, i l'altre, i l'altre. Llavors, amb una consecució de llançaments, tu ja pensaves, bueno, atrapa.
Bueno, que no només pot ser del porter, la defensa
també
juga.
Sí, òbviament.
I... Sí, no, Noguera i Omar van estar espectaculars, sí, sí, també.
Bueno, aquí cal recalcar que Noguera arriba a 150 partits, que ha estat anunciat pel Sant Andreu, amb l'entitat andreuenca, des del 2015, o sigui que esperem que siguin més, perquè sí, sí. El nivell que està donant és
molt bo.
Molt bo.
És molt bo, és molt bo.
També el que dona esperança d'aquest partit és que es va veure el Sant Andreu que portem totes les parades en tota la temporada esperant... veure, jo crec que...
La segona part. La primera,
més la segona que la primera.
La primera es podia anar al descans 2-0 i ningú no hauria semblat estrany.
Hi ha una jugada polèmica, la primera part, un penal a favor de l'Europa. Nosaltres, que érem just davant de la jugada, podem dir clarament que no era penal.
És que no és ni polèmic, no és ni falta.
És més.
Polèmic en el sentit del que s'ha fet O sigui, nosaltres ho podem dir clarament, no era penal, perquè es va treure de la pilota perfectament, el que passa que sí que és veritat que des de la perspectiva de l'àrbitre podria ser que algun jugador del Sant Andreu tapés aquella jugada i no ho veies bé, i és veritat que la caiguda, o la relliscada més que caiguda, és considerable, però vaja, no era penal ni molt menys penal, que va fallar, si no m'equivoco més, va fallar...
El Cano Petit.
Sí.
Cano Petit, que és el màxim golejador de la Lliga. I bueno, al final...
Hi va haver un penal a la segona part que el vam veure nosaltres, que no, ningú en parla, que era una pilota penjada, una falta a favor del Sant Andreu, van penjar la pilota...
A Jaume Villar.
I a Jaume Villar li van fer un piquete d'ojos directament,
sí.
Que era bastant més clar
que... Hi ha coses...
Bueno, hi havia de tot a l'àrea.
Hi ha coses a l'àrea, perquè des de l'afició andreuenca assenyalava ja, no?, per avantatge de dir, hòstia, soc del Sant Andreu, doncs t'aviso en aquest moment i en altres no, però és que a Elatzi, a Jaume, se'ls agafava de la samarreta, a Josu també.
Bueno, a Omar, el que no l'agafava tota l'estona, però és que era impossible, si no es podia ni moure.
Sí, és que se li pujava en un remat que va fer ella a porta, de córner, me'n recordo que més va sortir desviat, 3 de l'Europa.
Se li van penjar a sobre.
Se li van penjar a sobre, just a sobre. I tornant al penal d'abans, he estat abans revisant repeticions de BTV que apunten des de la tribuna, que si no estaves a la grada del fons i no eres l'àrbitre, doncs lògicament veient aquesta repetició pots acabar dient no, vale, no era penal, perquè es veu exactament com el jugador del Sant Andreu va pel jugador, toca la pilota i el jugador salta per sobre i cau.
Però si és que el factor diferencial realment és que ho miris des d'on ho miris, la pilota surt disparada.
Sí,
o sigui,
sí.
No, et pot portar error si la pilota, per exemple, tu la toques i es queda allà. Mm-hmm. Perquè llavors sí que pots pensar que, bueno, que sí que l'has tocat i l'has tirat. Però és que la pilota va anar cap a fora de porteria. O sigui que realment és que no tenia cap dubte la decisió. No sé, jo ho vaig veure molt, molt clar. O sigui, és que és que no era falta.
No era res. No ens atrevem a dir que no ho era perquè estàvem just davant. Per tant... no crec que hi hagi cap discussió a pesar de que segurament doncs, els aficionats de l'Europa dirien una altra cosa.
Òbviament.
Com és, no, com és obvi.
I de fet podem dir que l'àrbitre era molt dolent. També crec que per part de l'Europa es va menjar una vermella a Jaume Villar,
sí.
Però que l'àrbitre no va estar a l'altura del partit. Mm. Perquè hi va haver moltíssims xocs, moltíssimes entrades al mig del camp que l'àrbitre mirava cap a un altre costat i no pitava res.
No tenia un criteri igualitari per totes les accions, ja no de tots més que per un equip que per l'altre, sinó per accions del partit en concret, faltes que pitava sobre algú de l'Europa que sobre el Sant Andreu no pitava,
o al revés,
o al revés, o sigui, ja no parlem d'equip, sinó d'accions en concret que no era del mateix criteri per una o per l'altra, que sí que hi ha vegades que crec que va ser al principi de la segona meitat que va treure la primera groga per l'Europa, quan a la primera meitat ja hi havia hagut alguna patada per part d'algun jugador de l'Europa o alguna tallada de contra que era susceptible d'amonestació, i llavors doncs...
Que li quedava molt gran el partit.
Sí, potser sí, podríem dir-ho.
També una altra de les dades és que és veritat que fa molt que s'estan empatant en partits. De fet, l'última victòria del Sant Andreu, que és de fet l'últim precedent que no acaba en empat, va ser el 2010, justament al camp de l'Europa, amb un gol de Eloi Fontanella, si no estic equivocat, que va ser un gran davanter. I jo, de fet, segueixo Sant Andreu des de bastant abans, jo no recordo cap victòria de l'Europa, ni al Narcís Sala, ni al Nou Sardenya. Per tant, jo crec que l'última victòria de l'Europa, no sé quan va ser exactament, però potser m'atreveixo a dir que fa com 15 anys que l'Europa no guanya Sant Andreu. O sigui, també és una cosa...
És molt històric, això, sí.
Sí, a tenir en compte.
No, i això es veia també en quan, per exemple, minut 1, gol del capità de l'Europa, celebra amb una ràbia, també tema per ser el derbi, però és que és això, tenint 15 anys que no guanyes un partit tan important com és el derbi de Barcelona, doncs, clar, has de tenir també una ràbia i una impotència per dins que l'has de treure per algun lloc. I això jo crec que també va passar els últims minuts en una Europa que tenint tot el camp al davant, perquè el Sant Andreu estava tancat a l'àrea, defenent com havia de defendre en aquell moment, jo crec que no van acabar de concretar en part, potser pel nerviosisme de dir què fem ara. Un altre cop perdrem...
No, o sigui, a més hi ha un factor que ho deixa veure molt clar, això. Jo me'n recordo que a partir del minut 80, més o menys, estava l'Àlex Cano estava tota l'estona de davanter. O sigui, que realment va 0-1, amb, jo què sé, qualsevol jugada pots empatar i anar-te'n cap a dalt, al final deixes un central, era un contra un de l'Elatge amb l'altre central. O sigui, realment la contra del gol, del segon gol, és que era lo lògic, perquè és que no hi havia ningú.
Bueno, hi va tenir dos o tres contres abans de Sant Andreu per...
Sí, el minut abans havia tingut una que no...
Per finalitzar, sí.
Bueno, jo crec que la primera part va ser força fluixeta per part de Sant Andreu i va dominar més l'Europa. Si és que la segona part, doncs això és el que hem dit, es va defensar millor, es van tenir alguna oportunitat més, sobretot a la contra, que al final és el que va acabar passant amb el gol de l'Aro, però sí que és una cosa, i és que és el que portem repetint molts programes, i es va tornar a exterioritzar el Nou Sardenya per part de l'afició del Sant Andreu. Hi ha desesperació, arribem a un punt de desesperació a veure jugades molt fàcils que no s'acaben de triangular bé. Jo crec que això ho vam escoltar, ho vam veure, i home, a mi personalment em preocupa. Per què? Perquè jo crec que també es va tenir algú de sort aquest diumenge. També és cert que l'Europa no va estar encertat, digue-li com vulguis, bona defensa, bon porter o la casualitat del moment, però un altre equip potser te l'arriba a clavar i et fa patir. Per tant, és una cosa que s'ha d'estudiar. Sobretot, ja no és el tema de marcar més gols o no, sinó és el tema de que, ostres, si fas un 3 contra 3 en una contra, lo lògic és fer el que es va fer en el gol, que és triangular, i que no se'n vagi un jugador sol, perquè hi havia una jugada d'una contra que era un jugador sol del Sant Andreu amb 3 sobre de l'Europa i 2 jugadors del Sant Andreu sols, i aquella pilota no va sortir d'allà.
I aquesta situació fa patir, sobretot de cara als propers 6 punts,
clar,
que és rebent, bueno, són dos partits a casa i coincideixen rebent el Terrassa, que és el segon, i Granollers el tercer. Per tant, doncs, bueno, crec que, com tu bé comentes, és un problema que l'afició ja està desesperant perquè ja aquest cap de setmana acabem la primera volta. És un problema que no s'està resolent, o sigui que porta des d'inici de temporada que el Sant Andreu no acaba de... Potser la solució de no encaixar gols ho han pogut resoldre amb Cravioto a la porteria, però el tema d'acabar jugades que potser semblen fàcils o arriben, el problema és que arriben a l'àrea i al final la finalització és el que acaba fallant, no? I potser, doncs, clar, amb els jugadors que tens a davant, que tampoc, vull dir, són jugadors amb tècnica, amb nivell per estar allà, tampoc s'entén gaire, no? Perquè passa realment això?
Bueno, jo, és el que diem, la gent es queixava als partits d'abans que l'equip anava a remolc. En aquest cas, no podem dir el mateix, perquè sí que és veritat que el Sant Andreu jugava un derbi i et deixes la pell, això està clar. Però sí que és veritat que tens davant una Europa que estava a play-off, per tant que també juga. Per tant que també juga bé, per tant que també ho intentarà. Què vol dir això? Doncs que has d'intentar fer el millor partit possible, però ja no només en intensitat, que això sí que es va fer, sinó també en tenir el cap fred i dir aquesta jugada, ara que tenim superioritat, aprofitem-la. El que no pot passar és el que va passar a principis de la segona part o a finals de la primera, que es tenien oportunitats que no es culminaven pel simple fet de l'última passada fàcil, no fer-la, no veure-la o digue-li com vulguis. Igualment, tot s'ha de dir, es va patir perquè aquests partits es fan patir i es va acabar guanyant 0-2, que per tant hem d'estar contents i ho hem de gaudir, que tampoc hem de ser tot sempre crítiques,
sí,
no?
Sí, sí.
Al final és una cosa que jo crec que els parren segurament ho té mentalitzat i ho compensaran els propers partits. Això no estic totalment segur. No sé si la sensació que vosaltres hi éreu al camp també us deixa això o veieu una millora respectivament als altres partits.
A veure, jo penso que a nivell d'atac sí que és cert que a vegades falta una miqueta de claredat, perquè el que vaig veure és molta pilota aèria, molta, massa pel meu gust, perquè sí que és cert que tampoc t'has de complicar la teva àrea, però una vegada tens la pilota ja tenir tranquil·litat, moure l'equip, moure el rival també, i donava la sensació de que acabava tot amb una pilota aèria i que inclús, i li t'ho comentava al camp, em sembla, que si tu tens un davanter de 2 metres, el que has de fer és buscar-li un avantatge per donar-li la pilota. És a dir, el que passava és que si li donaves la pilota llarga contra un central de l'Europa que ve de cara, lògic és que se li puja a sobre i li tregui la pilota. Llavors el que jo deia era agafar el davanter i posar-lo contra un lateral. Llavors allà la guanya sempre. Però bueno, són coses que ho sabrà millor l'entrenador que jo realment puc opinar poc. A mi em preocupa també, a la primera part, el tema defensiu. Perquè sí que és cert que la segona part es va defensar bé, però la primera hi va haver 2 o 3 despistes que et costen un gol i llavors sí que vas a remolc. I la segona part ha servit com de mirall, per veure el que s'ha de fer almenys en partits així. Perquè, per exemple, el partit del Terrassa serà algo similar i el partit del Granollers probablement també. Contra equips de la zona més baixa potser no, però si estem parlant amb rivals de nivell, pues, tocarà defensar bé i tancar la porteria. Això és el primer, i després pues, ja arribarà el gol. Perquè, a veure, qualitat tenen. Jo he vist que qualitat els jugadors tenen. El que passa és que falta es nota una mica com d'ansietat a l'hora d'acabar les jugades. I també és cert que estaria bé que la gent tingués una mica de paciència i mirés la classificació. Perquè donant tots els pals que han donat aquest any, perquè s'han donat molts pals, i això ho sabem, quarts a 3 punts del líder. O sigui que queda tota la segona volta per pensar-s'ho bé, per anar tots junts amb l'equip, perquè aquest any el liderat està assequible. Llavors no és un objectiu irreal, per molt que s'hagi fet una primera volta tan irregular.
Jo crec que, seguint amb el fil que ha dit el David, jo crec que aquest any s'entrarà salvo debacle a playoffs segur, perquè el joc que s'està donant, sí, potser no és el millor que es podria donar, però pel que hi ha la categoria ara mateix, jo crec que val per entrar a playoff veient els equips com estan i com està el Sant Andreu. Ara, aquesta segona volta ja no només entrar al playoff ha de servir per confirmar sensacions. Jo el que vaig veure a la segona part, bueno, segona part, perdó, primera part, segona part no tant, va ser sobretot el tema del mig del camp. Hi havia molta pèrdua després de recuperar pilota, o sigui, el Ton o el Jaume recuperaven pilota, buscaven passades a les bandes, o al davant, buscant connectar amb Sergi o amb Elatzi, i es perdia la pilota. Això provocava que amb una defensa una mica més adelantada, les pilotes que anessin a l'esquena fessin encara més mal que no quan tu ja estàs posicionat i ben resguardat enrere. Llavors, un tema que s'hauria de millorar ja, o per 3-4 partits, seria el tema sobretot de les pèrdues al mig del camp, que tu no pots començar a construir una cosa quan just quan robes la pilota ja l'estàs perdent un altre cop. Això es va veure també Sergi Serrano, que és bastant predilecte de la meva postura, que a mi m'agrada molt aquest tipus de jugador, amb molta iniciativa, però quan agafa la pilota una mica més abans d'on l'ha d'agafar, sí que hi ha vegades que la recupera i es veure que va jugar amb molta intensitat, però quan la recuperava en aquelles zones, o és un jugador que busca bastant el contra 1 encara, i es perden pilotes que no s'han de perdre, que generen contres, que després provoquen gols. Per tant, és, jo crec que l'aspecte més important a millorar, perquè la defensa sí que partit rere partit es veu com tant Omar com Noguera, els dos laterals ja, bueno, ja Mas ja ho estava, però Roger ja jo crec que s'ha afiançat en aquest lloc de lateral esquerre, on per mi és indiscutible ara mateix, tal com està jugant. Llavors al mig del camp sí que o Ton Víctor, Ton Jaume, Ton Ramon Terrats, una parella, perquè Ton jo crec que és indiscutible, però trobar una parella que baixi al mínim o el que sigui possible del mínim de pèrdues al mig del camp, que és jo crec el que més perjudica.
O tampoc seria mala idea, potser, en comptes de jugar amb dos puntes, jugar amb un i posar un més al mig i tenir el control del partit.
Per exemple. Sí, sí.
Perquè, a veure, no vol dir anar tant cap enrere, sinó que quan recuperis tinguis més línia de passada. Si l'equip puja junt, en realitat és igual que hi hagi una referència que dues.
Jo hi ha una idea que tinc, porto pensant bastants partits, que és adelantar la posició de Ton, buscar un mig que jugui amb parella amb un altre mig, jo què sé, per exemple, recuperar Víctor al seu millor nivell, que ara ha estat lesionat i sé que serà complicat, però Víctor Jaume, Víctor... Bueno, hi ha bastantes possibilitats dins l'equip. I a mi Ton, en una posició més adelantada que no, de recuperar pilota i pujar-la a ell, que potser desgasta més com a jugador, en una posició més adelantada, on pot jugar Sergi Serrano, per exemple, o rotar-lo allà o baixar-lo, però veure'l en aquesta posició més adelantada, perquè a més té xut des de llarga distància, això és innegable, és el millor jugador dels millors jugadors en l'equip en això, i jo crec que en una posició més adelantada, reforçant el mig del camp, però també fent aquest enllaç que sembla que no acaba de rutllar per fer l'última passada, és una cosa que tinc bastantes ganes de veure en algun partit en aquesta temporada.
Bueno, Ton en el seu moment, bueno, ja havia jugat més avançat, ara juga més enrere, doncs perquè també té aquestes característiques d'un tio físic i que recupera pilotes, i a més el que fa també és, a l'hora d'atacar també puja, i bueno, aquesta temporada hem vist també algun gol seu. Bueno, sí, és una bona tàctica, és una bona idea. De fet, no sé si t'estàs oferint com a substitut d'Azparren, però...
Barra, nada. Però... És més, jo voldria destacar el paper d'Azparren al partit, que quan s'anava a 0-0 o a 0, no me'n recordo, crec que 1-0, a la grada ja hi havia gent que deia o marquem un més o potser ens empaten, el més probable és que ens empatin. I el canvi d'Azparren va ser treure Sergi Serrano i no per entrar un mig per tancar, no, va treure l'Aro Setién, que al final és qui va marcar,
sí,
el gol.
Sí, cames fresques.
Exacte, va buscar cames fresques, cosa que en altres partits s'ha vist al principi de la temporada que no feia, i des d'aquí me'n recordo que ho vam criticar, per tant, doncs s'ha de donar aquest punt positiu de que Azparren doncs, va reaccionar d'aquesta manera que molt probablement va decantar al final del partit.
A l'hora que ho critiquem, també ho vam dir en el seu moment, que segur que Azparren trobaria la tecla que faltava, i en aquest cas segur que aniran passant els partits i ho anirem veient més, això no en tinc cap dubte. Fet una mica l'anàlisi del partit, entreu una mica en el que va ser la polèmica, no? de després del partit. Ja és un derbi, és un derbi d'aquests doncs, que a més es viuen amb molta intensitat. Vam veure que va haver, com sempre, alguna acció de Ton Alcover, doncs, que no va agradar gaire a l'afició de Gràcia. No sé si veieu que l'afició de l'Europa tingui fundaments, diguéssim, de pes, com per enfadar-se tant amb aquest jugador, sabent que Ton Alcover doncs, és una persona que viu molt aquests partits i que també en altres temporades hem vist que també hi ha hagut jugadors de l'Europa que no sé si han fet el mateix, però coses similars. Sí.
És que a mi em ve a la ment un exemple que és super, però super, i com t'ho diria, molt clar, que és quan, se'n recordeu, quan tu ets molt jove, quan Raül, una de les vegades que Raül va anar al Camp Nou, que va marcar un gol i va fer callar tothom, doncs clar, evidentment et pots molestar amb un gest d'aquests, però també has d'entendre que és la màxima rivalitat, i més si ho fan al teu camp, doncs t'aguantes i guanyes el partit, és que no hi ha més, juga i no t'enfadis tant.
Jo crec que qui es queixa d'això és perquè li ve de nou, o sigui, tothom sap com és el Ton, tothom veient l'any passat, la fotografia que hem comentat amb ell aquí de la bandera que es va treure al guanyar la Copa Catalunya, qui critica el que fa el Ton és que ve de nou al partit, veu això i doncs mira.
No, la frustració acumulada de, hòstia, és que mai ens podem refer d'aquest tio, saps? O sigui, és el que diem, l'Europa això porta molts, molts anys sense poder guanyar el Sant Andreu. I si a sobre ve el Ton i sempre l'està liant en cada partit de derbi, bueno, liant, vull dir, fent aquests gestos que a persones sensibles d'Europa doncs els hi poden sentar molt malament, persones que, en la meva opinió, no gaudeixen del que és també l'espectacle del futbol, que també són sentiments i també és passió. I bueno, doncs això, jo crec que és molt, molta part de frustració.
Perquè el futbol d'avui dia, més, cada dia és més difícil trobar jugadors que sentin els colors de la samarreta.
Exacte.
Que vesteixen. Mm-hmm. Llavors el Ton és un exemple, com l'Àlex Cano és un exemple a l'Europa, i si guanya l'Europa el Narcís Sala, pues, farà el que hagi de fer i ens haurem de picar i enfadar, però tindrà motius per fer-ho, sí.
Ho criticarem,
però realment és part del futbol també, i cada dia es perd més, perquè al final tot són diners i tot és moure's per interès i de més. I bueno, també està bé que un jugador s'identifiqui tant amb uns colors i amb una afició.
Li doni suqueta a la cosa.
Clar, si és que al final és un derbi. Si no té suqueta al derbi, pues apaga i vamonos.
També us dic que si Àlex Cano fa alguna cosa aquí a Narcís Sala, jo també m'enfadaria.
Sí, però jo m'enfadaria, però ho entendria.
Jo m'enfadaré perquè jo sóc d'aquests de l'Europa ni aigua, però bueno...
Home, és normal que ens enfadem perquè...
Com si fa l'Oyarzabal a Sant Mamés, per exemple.
És que és normal que ens enfadem perquè és una cosa que molesta. És normal que molesti. Està genial que molesti, però és que tu ja saps com és aquest noi o com pot ser l'Àlex Cano en cas de que guanyi aquí al Narcís. Et pots enfadar perquè és legítim enfadar-te, has perdut 2-0 contra el teu rival i a més t'ha avançat a la classificació i t'ha tret el playoff
i
el teu camp. És que no se'm venen al cap més coses encara a afegir, perquè és que és una putada en tots els sentits, però és que és normal.
Però és que és futbol.
Sí.
Bueno, i és una rivalitat que ja no només és futbol, sinó també és diguéssim, una rivalitat de classes, una rivalitat de... Jo només parlo com a Sant Andreu, com a poble. Jo a Gràcia no li puc dir si és poble o barri, això aquí no hi entro, però no ha arribat entre viles, diguéssim, que, doncs, que escolta, ja no és només el futbol, sinó al final és una, també doncs, el que dèiem, no? Sempre s'ha dit que doncs, a Gràcia sempre han sigut una vila més ben posicionada, diguéssim, i en canvi doncs, aquí a Sant Andreu doncs, érem, i de fet jo crec que també
més
som...
Classe obrera, no?
Més classe obrera, exactament. Per
sí,
tant,
sí, és la, això és la,
que no,
la comparació.
No diem que uns siguin millors que d'altres, però sí que en aquest sentit, nosaltres com a andreuencs, doncs, ho veiem claríssim, no? I jo, personalment, dius, no, el director se pica, home, doncs com a aficionat al Sant Andreu de fa molts anys i com a andreuenc també de tota la vida, doncs sí, perquè no m'agrada l'Europa i com bé va dir el Ton Alcobé justament en aquest programa, l'Europa n'hi ha aigua. Per tant...
Per això, però que et pots enfadar però no porta res, perquè al final és una rivalitat que sí, que tu portes en un altre lloc, però era esportiva l'altre dia.
Sí.
Llavors, pues, t'aguantes i guanyes que vinguin aquí al Narcís Sala i guanyin, i llavors podran fer el que vulguin, també.
Totalment.
Clar, però també, bueno, per exemple, acabar aquest
moment,
debat...
L'any passat, si no recordo malament, quan van empatar, que per ells no era res i per nosaltres era deixar-nos fora del play-off, van anar tots amb la seva afició allà com si haguessin guanyat la Champions. I, bueno, pues, sí.
I critiquen el mateix ells, clar.
Exactament.
Sí.
Perdona.
No, això que el que comentava el Gerard, que són els dos pobles de Barcelona disputant doncs, esportivament una cosa que fora del camp doncs, també hi ha bastant rivalitat i bueno, jo, en una cosa personal, jo per exemple un dia vaig anar al carrer, estava buscant entrevistes per fer veus d'un programa i clar, vaig parar uns senyors així grans, molt ben vestits tal, i jo, no, així amb xandall, no sé què, i em diuen, és que som de l'Europa, i li dic, jo soc de Sant Andreu, i em van mirar malament, i em van dir, bueno, pues adéu, saps? O sigui... És aquesta cosa de que no vol dir que es falti respecte ni que es faci per fer mal de veritat, sinó és aquesta rivalitat de passions i ja està.
Bueno, doncs fent ja aquests últims anàlisis del derbi, crec que podem avançar i això sí, avui monopolitza gairebé tot el programa al Sant Andreu. I en aquest cas hem de parlar de rumors de possibles fitxatges pel Sant Andreu. Ahir, el nostre company i periodista de Radio Marca, Vicente Casal, va treure doncs, un rumor de que l'exjugador del Prat, Sergi Moreno, que actualment jugava a l'Ibiza, podia ser un dels nous davanters del Sant Andreu. Bé, nosaltres hem fet la feina, hem parlat amb el club no ens ho confirma, però tampoc ens ho nega, per tant ho deixarem en rumor. I sí que és veritat que hem de dir tota la informació. Avui mateix hem vist com el propi jugador s'acomiadava del seu club, per tant jo crec que això és un altre senyal molt evident que la cosa doncs, té bona pinta, però no ho podem donar per tancat perquè ni el club ens ho ha confirmat ni el jugador tampoc ho ha confirmat. Per tant, l'únic que podem fer és estar pendents, ens entrarem segurament abans de que es faci oficial, això ja ho podem dir, que nosaltres doncs, sempre des de la banqueta intentem anunciar els fitxatges una miqueta abans, sempre i quan podem i ho sabem. I res, i sobretot també, doncs, mira, enviar una salutació al Vicente perquè ens ha dit que ens escoltaria i per tant, doncs que segurament aquesta informació és important perquè al final també hem conegut la notícia de que Ferran Brugué, que ja la sabíem i ja l'havíem anunciat aquí, està lesionat per una llarga durada, per tant, feia falta un davanter. Abans de res, no sé si teniu present aquest jugador de la temporada passada en el Prat, és un dels artífecs d'aquest Prat que va ascendir a segona B, no sé què n'opineu.
No sé, jo he vist gols que ha fet i home, sí que és veritat que les recopilacions de gols sempre et posen el millor, no? Però bueno, si ha de venir a sumar gols, pues endavant, o sigui, no hi ha més.
Jo tinc present aquests gols que ha dit el David també, n'he fet una petita ullada abans de venir al programa pel tema de la novetat, a veure qui és. També he estat mirant una mica el tipus de joc perquè tenim ara davanters com l'Agi, que és un davanter més posicional, potser amb menys joc amb els peus, encara que en té, tot i que es pugui pensar que no en té, però sí que aquesta nova incorporació podria tenir un joc no equiparable, però sí semblant potser al de Josu, al d'altres jugadors de la plantilla, Sergi Serrano, potser un joc més combinatiu, que potser podria ajudar al que hem parlat abans d'acabar les jugades de l'última passada. Mm-hmm.
Tu, Alba, no el coneixes.
No has fet recerca, no?
No.
Wikipedia, sí.
No puc ser, o sigui, de ser sincera, no conec gaire aquest jugador. Sí que, bueno, jo tinc relació, o sigui, bueno, conec el Vicente de Radio Marca i sí que és cert que, bueno, en aquest cas, aquest periodista, o sigui, el grup de Marcador Catalunya de Radio Marca, quan diuen alguna cosa és perquè realment pot
passar,
no?
Perquè hi ha alguna cosa, sí.
Sí, o sigui, encara que sigui un rumor i no és una informació oficial ni 100% contrastat, tot i que, com tu bé has dit, hi ha hagut proves de que pugui ser aquest fitxatge, doncs confiem en que d'aquí poc sigui oficial.
De fet, va ser ell mateix també qui va començar a parlar dels rumors del fitxatge de la Rosetien, que després nosaltres ho vam donar com a primícia, més que res perquè el club, el primer que els hi va informar com a oficial va ser nosaltres, però sí que és veritat que els rumors ja estaven a les xarxes i un d'ells era el del Vicente. Per tant,
bueno,
jo crec que està bastant encaminat tot. A més, i això sí que ho hem de dir, el propi jugador ens ha fet un like a Twitter d'aquesta informació, per tant, sembla bastant evident.
Ara, més a dir.
Raro seria, però no ho sabem.
També és veritat que no ho podem assegurar, perquè ja sabem com va això dels fitxatges i dels fax, si no que li diguin a De Gea. Sí. Per tant, hem de ser prudents i fins que el club no ens doni l'okay, doncs nosaltres no ho farem oficial. Jo, a nivell de jugadors, sí que me'n recordo d'haver-lo vist la temporada passada, d'alguns gols que feia. De fet, hi ha algun gol per les xarxes també que ha fet justament amb l'Ibissa de Xilena.
Això és el que hem vist.
Aquest és el millor gol.
Els highlights.
Clar, no serà un gol ficat amb el cul, però sí que serà... Doncs,
també ens val, eh? O sigui,
també.
Puig i pilotes, allà, és fàcil.
Doncs no sé, jo veig un bon fitxatge. També s'ha de dir que, i això sí que ho sabem, i el club ens ho ha confirmat, que no és l'única
opció
de cara a la davantera i de cara a reforçar l'equip. De fet, el que podem dir és que s'ha negociat amb un filial d'estat espanyol amb un jugador, no podem dir ni quin equip ni quin jugador.
Ah, no, ni el filial es pot dir.
Eh?
No es pot dir el filial, quin és?
El filial tampoc es pot dir.
Home, és que el treu, si no.
Tampoc es pot dir.
Bueno, depèn.
Sí que podem dir que aquest filial estava posant les coses complicades, però, bueno, que ja...
Tampoc es pot dir divisió?
Doncs mira, sincerament no la sé. La divisió d'aquest
filial... Llavors ja podem descartar uns quants.
Que segona B no pot ser.
Ja descartem uns quants.
Jo he dit un filial de l'estat espanyol. He dit això, que consti. O sigui, no dubto molt que aquest comentari us faci arribar noms propers, de fills propers. Però bueno, pot ser. I a partir d'aquí doncs haurem d'estar atents al tema de les altes i les baixes. De fet, l'Aleix, l'últim programa de l'any, va fer un comentari de que hi havia rumors de que Sergio García, l'ex de l'Espanyol, estava buscant equip per la zona. Nosaltres, com que no ens covardim mai, vam anar clarament davant de la directiva a preguntar-ho i tampoc ens ho van negar. Per tant, bueno...
Si cal, el porto jo en el cotxe, eh?
O sigui... Clar, bueno...
Però només a ell, eh?
No, sí, sí, no.
El seu xòfer personal.
Home.
És d'aquí bon pastor, per tant... Jo crec que incentius també hi haurien. Ara, també pot ser que sigui només fum.
Home, òbviament.
I ja està, però bueno, estarem...
El que normalment passa en aquestes finestres de fitxatges, i més en un equip com el Sant Andreu, que està bé, però es necessita alguna cosa més, des de l'afició ja es comença a vendre, o bueno, no vendre, però sí a tirar petites il·lusions, com per exemple està llegint Sergi García, el jugador que va estar l'any passat amb nosaltres, amb el Sant Andreu, que ara està a l'Anúncia.
I que no juga pràcticament. B,
i que pràcticament o no acaba de jugar o no acaba d'entrar al sistema, qui sap... No,
si està jugant una mitja de 10 minuts per partit, sí, ho he llegit abans de venir.
Si podria tornar, uf, aniria,
doncs aniria molt bé.
Sí. Aniria molt bé.
Sí, sí.
Ja seria la, vamos, la guinda del pastel.
Sí, sí,
però
sí.
Com a rumors hi ha molts, fins que no acabi el mercat o fins que no acabin els fitxatges, doncs seguirem sense saber res segur.
Mm-hmm. Bé, i si voleu, doncs ens centrem en els pròxims rivals del Sant Andreu. Ja hem comentat que eren el Terrassa i el Granollers, el segon i tercer classificat. Així, molt ràpid, com veieu tant un partit com l'altre?
Bé, les dades, perquè us situeu,
sí, sí, sí,
que el Terrassa, la jornada passada, o sigui, aquest cap de setmana, ha perdut contra l'Hospitalet, mm-hmm, contra els líders. I el Granollers ve de perdre contra el Manresa, també, que és el que tindrem la setmana que ve, el Granollers. I aquest cap de setmana el Granollers rep a l'Hospitalet. Mm-hmm. Per tant, el podem rebre molt tocat, al Granollers, també. Mm-hmm. Per tant, a tenir en compte...
O l'Hospitalet.
Estan en 3 sí. punts, eh? O sigui, entre l'Hospitalet i el Sant Andreu hi ha 3 punts.
És que recordem sí. que la jornada abans del derbi, l'Europa va guanyar l'Hospitalet.
Sí, sí.
O sigui que... Aquesta és una de 5-6 equips.
Hi ha 5-6 equips que jo reduiria 5 amb Europa, Sant Andreu, Terrassa, Hospitalet i Granollers, que per mi bueno, seria...
La Pobla s'ha desinflat d'una manera.
La Pobla...
El Vilafranca és 6è amb els mateixos punts que l'Europa.
Sí, sí, això també...
El Vilassar, que és el que ve després del Granollers, anem a Vilassar a jugar, està 8è o 9è i crec que estava a 4 punts del Sant Andreu, o sigui que realment...
Ara mateix la cosa passa per sumar... Ja no guanyar, sumar, incloc empatar en el que estic dient, perquè tot el que sigui no sumar punts ja seria que els equips que venen per sota, que és com el que has dit tu, estan a 4 punts, ara tens 2 partits importants, tu imagina empatar un i perdre l'altre, sumes un punt de 6, fas que els altres rivals se'n vagin 3, 4, a l'Europa et passaria molt probablement, i vas a jugar a Vilassar amb els mateixos punts que el Vilassar, uf...
És que... Jo crec que al final la Lliga es decideix en aquests camps, no,
sí, sí,
no quan jugues contra el Terrassa i l'Hospitalet,
sí, sí,
perquè al final acabes traient punts i els, bueno, els de dalt realment tens menys obligacions, però quan, és que sempre és el mateix exemple. L'any passat, quan es va anar al camp del Sant Boià, que estava últim, es va perdre.
Llavors, va fer mal, eh?
No, però
és el partit que va marcar el nontre.
Són partits,
4-1.
És que són els partits que no es poden perdre. O sigui, les lligues es guanyen amb els equips de la zona baixa.
Mm. La regularitat.
Sí, i els de dalt, pues, en realitat... A veure, és una mica poc ambiciós, però si empatar contra el Terrassa és que no marxi, tampoc.
Clar, clar.
O empatar amb el Granollers. És que, en realitat, mm-hmm, està tot tan junt que tot el que sumis amb els de dalt, pues, és bo.
Home, jo tirant de precedents, m'agradaria recordar que tant el Terrassa com el Granollers són dos equips que l'any passat, quan va començar la segona volta, estaven molt amunt a la classificació i que els dos, a més, al mateix moment, van començar una ratxa d'empatar i perdre partits. El Terrassa va encadenar 5 o 6 que no va guanyar o més que no va guanyar, i van acabar per sota el Sant Andreu tenint una renta d'aquí 15 punts d'avantatge sobre el Sant Andreu.
El Terrassa és històric de que li passi això.
Sí, sí, o sigui, és un equip que normalment fa unes primeres voltes molt bones, perquè el Terrassa al seu camp goleja i no li marquen masses gols. És més, m'hauria de mirar ara, però crec que no ha perdut cap partit al seu camp, que n'haurà empatat pocs. I el Granollers també és un equip dur, ja ho vam veure quan van jugar a Granollers al Sant Andreu, que va jugar molt bé el Sant Andreu aquell partit, però el Granollers va arribar una vegada, va marcar un gol, no va fer res més al
suficient
partit. Suficient. Una única per casa. I és un equip que jo crec que el Sant Andreu pot guanyar fàcilment, si té un bon partit, un bon dia, però que com no guanyis, ja tens una desavantatge contra ells, que contra el Granollers per partits entre ells no, ja no li pots recuperar, i el Terrassa t'has d'esperar a l'últim partit, on potser ja et treuen 10 punts o tu els hi treus 10 a ells. O sigui que són partits importants.
El Granollers tampoc ha perdut a casa, eh?
No, no, és que... Lo bo, com a mínim, és que aquest, el partit contra el Terrassa, és el Narcís Sala, i diré que el del Granollers també.
També, sí, també. Dos seguits, el Narcís, sí.
Sí, els dos seguits.
Per tant...
Regal de Reis.
Bueno,
el canvi de volta.
6 punts aquí serien una gran estocada.
Et firmo 4,
eh? Jo firmo, sí, sí, sí. Jo firmo 4 de 6 empatant contra el Terrassa i guanyar contra
guanyar,
el Granollers.
I guanyar a Vilassa.
Home, guanyar a Vilassa també seria important.
Bueno, fem la porra. Mm. Fem la porra i aviam quins
aquesta
resultats...
Aquesta vegada m'ho apunto, vaig a demanar un bolígraf.
Sí, sí. Bueno, aviam si... No sé...
Apuntar el, a notes.
Si a no, Cristian, jo, no li hem portat
si
el
no
Reis
bolígraf. Si no, ho apuntem a les notes del
sí,
mòbil i ja
està. Sí, al...
No, no, el paper és més fiable. Ui. Que després això queda oblidat i... Ai, no encontro.
Bueno, doncs comencem a dir-ho i ja ens en recordem, no?
Bueno, sí, ho farem, va. David, si vols començar tu primer, tant porra tant de Terrassa com de Granollers, perquè recordem que el proper programa de la banqueta ja serà després d'aquests dos partits.
Bé, bueno, jo m'inclinaria, jo crec que faran 6 de 6.
Molt bé.
Penso que 2-0 el primer contra el Terrassa i 1-0 del Granollers. Són partits tan tancats.
Mm-hmm. A mi... Jo tiraria per 4 de 6, com he dit abans, 0-0 contra el Terrassa, perquè vull recordar que el Sant Andreu contra l'Hospitalet va empatar 0, el Terrassa contra l'Hospitalet va quedar 0-1, però l'Hospitalet va marcar el minut 80, o sigui, aquests partits jugant contra el mateix equip han estat tancats, per tant jo crec que el partit serà tancat en poques ocasions i mantenir la porteria 0-0 el primer partit, i contra el Granollers jo crec que ens donarem un festín de gols. No sé per què ho estic veient així, igual amb el nou fitxatge que hem presentat en aquest programa.
Encara no oficial,
que hem
no
presentat.
Fiquem la porta, aviam si s'espatllarà per culpa nostra.
Hem presentat la seva figura, la seva candidatura a una
sí.
possible aparició en l'11 andreuenc.
Això sí.
Que mal fan les eleccions, eh? Sí.
Doncs jo crec que ens emportarem un 4-1 en aquest partit contra el Granollers, rebent un gol, però marcant-ne 3 de més.
Quin resultat has dit amb el Terrassa?
0-0 i 4-1. Ah.
Vale. És que jo no me'n recordo dels del David. David, pots repetir?
1-0, no, 2-0 i 1-0.
2-0 contra el Terrassa, 1-0 contra el Granollers.
1-0 i 2-0.
2-0 vale. Terrassa, eh?
Sí, sí.
Vale, vale.
Doncs, a veure... Jo crec que el Terrassa... És que jo ho veig molt xungo, eh? Sí, no sé. Doncs
pues digues el que creguis.
Va, digues 0-3.
Si dius una derrota no està malament. Jo vaig dir
una vegada,
eh?
Jo crec que 1-0. Només m'atreveixo a dir 1-0.
Mm-hmm.
I Cavioto salvant-les totes.
Li estem deixant al director el 4-0.
I... Amb el Granollers, jo 0-0. Firmo l'empat.
Uf.
Sense gols.
Vale, pues jo anava a dir 1-0, però bueno, ja que m'heu tret, jo diré un 3-0
vale.
Davant del Terrassa.
Sí, sí.
I davant del Granollers, 1-1.
Vale.
1-1 perquè ens estem fiant molt, o sigui, ens estem preocupant molt més del Terrassa que jo crec que no pas del Granollers. Jo crec que serà al revés.
Jo he dit l'empat, també.
Sí, sí.
Soc però... l'únic que pensa 6 de 6?
Sí, sí, jo crec que sí.
Ahí està.
Sí.
Jo penso 4 de 6 i tiro més cap al 3 de 6 que cap al 6 de 6, eh? O sigui...
2 de 6 tampoc estaria malament. No? 2 de 6...
Podríem començar a plantejar-ho, eh?
No. Bueno,
l'ideal, sí, si hi ha 4 de 6, hem d'aplaudir.
I
6
de 6.
Hem d'estar contents si hi ha 4 de 6 i hem d'aplaudir si hi ha 6 de 6.
Sí, 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 correcte. Bona definició aquesta, Aleix.
Bé,
molt bé,
bé.
Doncs fetes ja la porra, veurem...
Apuntades.
Sí, veurem qui guanya. Res, encararem una mica la part final del programa. Com heu pogut comprovar, aquest programa està, això ho hem dit, monopolitzat pel derbi i pel Sant Andreu. Més que res també perquè aquest cap de setmana pràcticament cap equip del districte ha jugat, lògicament per temes de festivitat. Però sí que hi ha alguna notícia destacable en el futbol català que la volíem comentar. És una notícia que també ha sigut una mica polèmica i ja explicarem el per què. De fet, jo vaig ser dels últims en enterar-se d'això, però recordareu tots que Segovia va marxar del Sant Andreu, per això es va fitxar a Cravioto, i Segovia al final ha decidit que el seu nou destí és la Muntanyesa, el nostre veí d'aquí de Nou Barris, que sobretot doncs, ell va comentar, pel tema de laboral i d'horaris dels entrenaments del Sant Andreu, doncs, havia de deixar l'equip, malgrat que ell s'ha sentit del Sant Andreu des que va arribar. I aquest fitxatge per la muntanyesa ha portat més polèmica, com a mínim, del que jo pensava. Sembla que a les xarxes doncs, no ha sigut molt ben rebut, més que res perquè el que es comentava al principi, que recordar és que Segovia una a dos o deixava de jugar o jugava a categories força més inferiors que no pas tercera o primera catalana en aquest cas, i al final doncs, el que ha passat és això, que ha fitxat per la muntanyesa, equip que també hi tenim bastant apreci des d'aquest programa, i no sé si votes...
I que són líders,
i
per tant...
Són líders, lògicament.
Compte, perquè els podem tenir
sí.
La temporada que ve.
No.
Passarà.
Això
no
que ve, pugem nosaltres.
Això no passarà.
Puja un i puja l'altre, bueno, ja està.
Clar. I no sé si vosaltres teniu
per
més...
Per si de cas.
Això. Teniu més informació d'aquestes crítiques, no sé si en fundament o sense, cap a Segovia.
A veure, jo penso que les crítiques hagués sigut igual, que hagués anat a la muntanyesa, que al cerro, que on sigui, saps? O sigui, ha sigut igual. És més un tema de... Bueno, tot tenia que veure amb el rotllo aquest que es diu que laboralment Segovia pues, té alguna cosa a veure amb la policia o... Uh-huh. I tot era al voltant d'això. O sigui, no... No era una polèmica a nivell esportiu, era més la polèmica que va sortir ja quan va marxar de per què eren no sé si eren posicions el que havia de fer o no sé què, i sortia a través d'això i va tornar a sortir perquè va fitxar per un equip i la gent es va assabentar, però no té res a veure amb la muntanyesa en aquest cas.
Home, jo crec que la idea és el que ha dit el David, i ja donant la meva opinió personal entrant en el tema, quan un jugador dona el que t'ha donat Segovia, perquè recordem que Segovia ha donat molt al Sant Andreu, sí que potser la seva marxa no és la com tots voldríem, no? Perquè és per una conseqüència forçada, doncs al final, i més si és un equip d'aquí a prop que fomenta el tema de reconèixer tot Barcelona i els equips que no estan tan reconeguts, com és el tema de la muntanyesa, aquí també li tenim bastant apreci, doncs, i és important també que Segovia segueixi jugant, perquè qui sap si en un futur resol la seva situació laboral, el Sant Andreu necessita un porter i Segovia ha estat jugant a la muntanyesa. Jo, estem parlant d'un futur, però òbviament no se li tanca la porta per tot el que ha donat. En l'àmbit esportiu, ja la vida, el que faci cadascú amb la seva vida personal, jo crec que no és de la incumbència de cap de nosaltres, i es queda tancat a casa seva de portes que van dins. Per tant, són coses potser una mica innecessàries, però bueno, al final el món del futbol és el que té.
Exacte, jo crec que criticar algú per les seves decisions personals que, o sigui, que quan havia de rendir ho ha fet, que ha estat sempre pel club, criticar-lo ara perquè marxa, bueno, deixant l'equip, però no, o sigui, perquè no li quedava un altre remei, i ara doncs s'ha pogut combinar per estar a la muntanyesa, que al final no és un equip que, com tu has dit, Gerard, no és un equip que aquí a Sant Andreu se li tingui odi, sinó tot el contrari, hi ha bastant apreci, hi ha bona sintonia. Pues no sé, jo és que no entenc la gent que critica. Jo me n'alegro, sincerament, per Segovia.
Sí, jo per això dic que la muntanyesa no té res a veure en aquesta equació. O sigui, la podem treure de l'equació perquè si ha sigut la muntanyesa o si ha sigut qualsevol club estaríem en el mateix. El que passa és que és el que diu l'Aleix, que el món del futbol és així, no es té memòria. I que jo crec que, per molt que les creences de cadascú puguin estar més a favor o en contra de la policia, si és el que ell vol i és la seva professió, pues queda per ell i ha de quedar per nosaltres tot el que ha fet pel Sant Andreu, que és molt... Molts partits que ha salvat, moltes pilotes que ha tret. O sigui, és que s'ha de ser agraït en aquest sentit, i que mai se sap les voltes que dona la vida un altre cop a nivell futbolístic.
Sí, sí, no, jo coincideixo amb tots vosaltres. De fet, bueno, jo tinc la meva opinió personal, que és 100% si un jugador, ja sigui Segovia, ja sigui un altre, t'ho ha donat tot pel club. Si ha de marxar i vol marxar, és igual que sigui per aquest motiu com si és per un altre. És igual. És igual. Al
però
final...
que no marxa ni per cobrar més.
No.
Que hagués sigut reprovable, potser, o...
Tampoc. És que al final...
Dic a nivell d'afició, eh? O sigui, a nivell
d'ell,
no.
Sí, cadascú pot fer el que vulgui. Ara, també és veritat que aquests, els certs nivells de que inclús hagi de sortir la dona del propi jugador a defensar-lo per Twitter, doncs, home, no, crec que no s'ha d'arribar a aquest extrem.
És com trist, després
sí,
de tot.
És trist. És el que anava a dir.
Estem parlant de tercera divisió. Estem parlant de tercera divisió. Jo crec que aquí hem de fer tots una mica una reflexió.
Futbol amateur.
I dir, anem a veure. És un porter molt estimat. Sí, ha marxat per temes els que siguin. És igual.
És que no es guanya la vida amb això.
L'hem de dir gràcies i sort.
Clar, sí, sí. Tal no? qual.
I jo encara més encantat que hagi anat a la muntanyosa, perquè és un equip que a mi personalment m'agrada.
Sí.
I ja està. És que
totalment
no,
d'acord.
No hi ha més. No hi ha més.
Per un dia
el Ferrojo de la Bombonera serà ara.
Sí, no sé. No sé si... Bueno, jo, per tancar el tema, eh? No sé si tornem a veure a Segovia al Narcí Sala, però si el tornem a veure, doncs...
benvingut.
Se l'hauria d'aplaudir.
Benvingut, sí. Se l'hauria d'aplaudir, totalment.
Jo crec que una majoria de l'afició, que jo crec que és conscient del que ha fet Segovia, com nosaltres, hi haurà bastanta gent, jo crec que és en un retorn, inclús la gent que potser l'ha posat a caldo ara, mirant més en perspectiva, tothom ens equivoquem en un cert moment, potser per recalentura, per X o Y coses, jo crec que en un moment de futur, d'un, dos anys, tornar al Narcís Sala, doncs jo crec que... lluny de pitar-lo, jo crec que tothom l'aplaudiria, una gran majoria, i ja no per estar en acord o en desacord, sinó per respecte a la seva persona i a la seva figura i a tot el que ha estat.
Exactament. És que no hi ha més. S'ha de saber diferenciar, jo crec.
Mm-hmm.
Molt bé, doncs si no teniu res més a portar el dia d'avui...
Sí, sí, jo tinc un dubte existencial.
Aviam.
Que us han portat els Reis.
Doncs, bueno, va, no, comenceu vosaltres, va.
La victòria del Sant Andreu contra l'Europa, primer regal de tots.
Sí.
No, després ja entren en regals més puntuals. Una samarreta que, bàsicament, la porto aquí sota, que diu "Jo sóc de Sant Andreu".
Ah.
O sigui, portant l'orgull del poble ja vestit i tot.
Mm-hmm.
Jo també tinc una que diu això.
Doncs un parell de sudaderes i alguna cosa més, però vaja, bàsicament això.
Carbó, no?
Poc.
Ah, bueno.
Una mica sí.
Una mica, però poc.
Molt bé. Alba.
Bueno.
A part del nou look que ens portes aquest any...
Això ha estat abans de Reis,
ah,
eh?
Bueno, no.
I també dic que, parlant dels Reis, que el Sant Andreu participa com cada any a la cavalcada de Sant Andreu i donava una targeta molt mona als nens que posava pues, aquest nen, posava el nom del nen, un espai per posar el nom. S'ha portat molt bé i es mereix tots els regals, de part del Sant Andreu.
Genial, era deixar-la a l'arbre i ja està.
Sí.
Molt bé.
Però, bueno, a mi m'han portat això, el nou look, un llibre que volia, que han tret la setmana passada, i calés, perquè els calés sempre van bé.
Mm, tant, això sí.
A mi carbó no, que jo em porto molt bé, ja ho sabeu.
Doncs mira, a mi molta roba, que ja em feia falta, i una sessió d'un massatge d'aquests...
Top, top, això és top, és el regal top. Sí.
Relaxant, perquè també feia molta falta. L'estrès del programa...
On? La cunyita? On és?
Doncs és a prop de Sagrada Família, que és un lloc tailandès molt famós, no me'n recordo, no em diguis que et digui el nom perquè no me'n recordo.
Mm-hmm.
Però tenia bona pinta i hi ha bones referències. O sigui que...
Ah, bueno, molt bé.
Sí, sí. Mm-hmm.
I perquè han caigut calarons i tal, i una mica de roba i poca cosa més, tampoc.
Bueno,
però bueno, els calis sempre estan bé.
Sí. No sé, el Christian què li ha importat?
Què li ha importat els Reis?
Si ens ho pot dir.
Un rellotge d'aquests de per calcular i entrenar.
Smartwatch.
I tal. No, no és un smartwatch, et calcula rutes.
Ah, vale, d'aquests esportius.
Mm-hmm.
I guarels, i pasta, i... Hòstia, i poca cosa més.
I no portes el rellotge, no?
No.
No porto rellotge. Sí. No està fent ruta.
Hi ha gent que el porta sempre, aquest tipus de rellotge.
No porto rellotge mai, això només per entrenar.
Ah, hi ha gent que el vol amortitzar des d'un principi, ja.
Molt bé, doncs ara he fet aquesta repassada dels regals de Nadals i Reis. Quedem aquí amb el programa, gràcies, nois, per haver vingut. Ens tornem a veure, en principi, si no m'equivoco, el proper dimarts, dia 18 de gener. I res més.
18 de gener.
18? Sí.
18 de gener és dissabte.
Ah, doncs
que el 17 és el meu cumple i és divendres.
Ah, doncs mira, 21 de gener, perdoneu. I feliciteu el David, per cert. Ja que estem. Gràcies a tots per escoltar-nos. Ens tornem a veure d'aquí un parell de setmanes. I com sempre us dic, que es porto a la companyia. Fins aviat.